Molt bé, anem a començar parlant de ciència, perquè ahir, l'11 de febrer, es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, una data que vol visibilitzar la bretxa de gènere encara existent en l'àmbit científic i tecnològic. Per parlar-ne tenim avui, per parlar dels avenços i també dels reptes pendents, ens acompanya avui una Patrícia Canut, que és divulgadora científica i coneixedora de primera mà de la realitat de les dones en el món de la investigació. Molt bon dia, Patrícia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé i molt contenta d'estar aquí parlant amb vosaltres avui.
Benvinguda de nou, ja ens vas acompanyar fa un temps parlant del vostre projecte L'Ultravioleta i avui anem a parlar una miqueta això del paper de la dona a la ciència i com està el tema.
Com està el tema? Interessant. És veritat que ahir va ser 11 de febrer, que és el Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència, un dia important perquè comença a haver-hi un canvi en el reconeixement de les nenes i les dones en l'àmbit científic, perquè és veritat que històricament no han estat molt reconegudes, però per sort en els últims anys sabem que sí. Llavors, avui us voldria explicar, si us sembla, algunes dades actuals que tenim i també recuperarem alguna dona científica històrica i parlarem d'alguna de les Balears, també.
Vinga, va, fot-li.
Som-hi. Doncs mira, històricament els premis més importants que tenim a nivell mundial en el món, en l'àmbit científic, són els premis Nobel. I és veritat que de guardonades hi ha un 7% de dones envers un 93% d'homes, que podríem dir que és una xifra molt baixa, no?
Sí, aquí existeix una bretxa bastant gran.
Sí, hi ha una escletxa grossa aquí. Però és veritat que els premis van començar el 1901, llavors sabem que històricament el paper d'alts càrrecs dins de l'àmbit laboral i sobretot això, com dèiem, l'àmbit científic han sigut d'homes, per aquest motiu han estat tants homes guanyadors d'aquest premi. Però també és veritat que en els darrers anys les xifres han canviat bastant. Si ens parem a pensar en els darrers últims anys, en els darrers 20 anys, aquest percentatge que parlàvem doncs està canviant, que és un 15% de dones. Llavors sembla que anem millorant.
Molt bé.
També és veritat que històricament han hagut homes que han guanyat premis arrel d'investigacions i descobriments de dones. Que això és una de les coses que nosaltres des de l'Ultravioleta també visibilitzem, de parlar d'aquestes dones oblidades, no?, o invisibilitzades. Clar, en l'àmbit científic.
De fet, això existeix tant en l'àmbit científic com l'artístic, no? Que
sí.
Moltes obres de dones anàvem en el pseudònim de l'home.
Totalment, sí. O hi havia dones que posaven pseudònims que amb les inicials dels seus noms, no? Perquè no sabessin que en realitat eren dones. Hi ha una dona que a mi especialment m'agrada, que és la Rosalind Franklin, no sé si la coneixeu.
Em sona.
Et sona? Doncs mira, va ser la dona que va fer una fotografia que es diu Foto 51, que va fer una fotografia amb raig X, com a les radiografies, a l'ADN. I aquesta fotografia va permetre descobrir com estava empaquetat l'ADN, perquè abans sabien que existia això de l'ADN, no?, que tenia tota la nostra informació genètica, que ens defineix com som, però no sabien massa bé com estava empaquetada tota aquesta informació, si era tanta. I llavors, arrel d'aquesta fotografia, van poder veure que l'ADN és una doble hèlix, aquesta imatge típica que coneixem, no?, de l'ADN fent així com una espiral.
Sí, això tan característic.
Doncs resulta que els seus companys de laboratori, el Watson i en Crick, li van robar aquesta fotografia i la van publicar en una revista científica, que això en l'àmbit científic també és com de les coses més importants, publicar tot allò que descobreixes.
Clar.
I es van emportar un premi Nobel, no?, que ara parlàvem dels premi Nobel, i a ella no li van fer cap reconeixement. I llavors, doncs, s'ha de fer una mica de justícia amb això, no?, perquè ella...
Li van robar el descobriment, clar.
Li van robar, efectivament. Sense aquella fotografia no hagués estat possible aquell premi Nobel, no?, i aquell descobriment.
Claro.
És veritat que també tenim dades positives, perquè existeix Marie Curie, que sí que és una científica que molts de nosaltres sí que coneixem,
sí.
No és la més coneguda a nivell de dones. I ella sí que va guanyar dos premis Nobel, no?, que llavors també va ser la primera dona que va guanyar un premi Nobel i la primera persona en guanyar-ne dos.
Clar. Sí, bueno, ella treballa amb el camp de, bueno, el camp de la química, no?
De radioactivitat.
Exactament, que de fet, bueno, això que conten, no?, que els quaderns de Marie Curie encara irradien en radioactivitat.
Són radioactius, sí, i ella també està...
El seu cos.
El seu cos està enterrat en una tomba de plom perquè no emeti radioactivitat i s'ha d'esperar, ara no recordo exacte la xifra de quants anys, però molts anys, centenars d'anys per poder-li treure aquestes capes de plom perquè deixi de ser radioactiva.
Claro.
Sí. Que a més això és curiós, no?, com els avenços científics fan que entenguem com funciona el món diferent, perquè quan Marie Curie va descobrir la radioactivitat i l'urani i el poloni, en aquell moment no sabien que la radioactivitat era tan tòxica.
Clar, perquè no actuava de manera immediata, no?
Sí.
Va afectant el cos, paulatinament.
Últimament, sí, correcte. I llavors també parlant d'altres coses, de com influencia això en el nostre dia a dia, no? I per això és important celebrar l'11 de febrer, el dia d'ahir, del dia de la nena i la dona a la ciència. També existeix una cosa que es diu efecte tisores, no sé si ho coneixeu.
No.
Existeix en l'àmbit científic i en altres àmbits, també, com deies, que és que a mesura, l'efecte tisora del que parla és que a mesura que avances en ascendir en un lloc de treball, la representació de les dones baixa.
Vale.
Moltes vegades està relacionat amb el tema de les maternitats, perquè és veritat que la investigació científica demanda com una disponibilitat completa, no? Si estàs investigant amb cultius de bacteris, els bacteris van al seu ritme, no esperen.
Claro,
Vull dir que
necessitem.
si tu has de veure el creixement o com es desenvolupen... Llavors aquí les dones, al llarg que va evolucionant això, com et deia, els alts càrrecs, va baixant la seva representació. I també és una cosa que és important que es visibilitzi, que les dones i les nenes també s'empoderin, no? I aquest el síndrome de la impostora, que també és conegut com que no, les persones que tenen alguns càrrecs, no? Com que no són mereixedores d'aquell càrrec,
Clar.
perquè no són prou vàlides, i això els hi passa molt a les dones. Llavors també és un efecte que s'ha de començar a revertir i a veure que les dones són igual de vàlides que els homes, si hi ha una bona formació i una bona experiència darrere, no?
Evidentment. I creus que
Res a veure
les...
amb el sexe.
Perdona, creus que les nenes d'avui en dia tenen més referents dones en el món de la ciència, en el món tecnològic, que fa uns anys?
Jo vull pensar que sí. Clar, també perquè en el nostre projecte, el nostre dia a dia és parlar d'elles, d'aquestes dones, per fer referents. Però és veritat que sí, que això està canviant. També és veritat que històricament jo quan estava escolaritzada a mi m'havien parlat molt d'homes, no? Tothom coneix a Newton, Galileo, Einstein, Edison, tenim un munt i a tots ens sonen, Tesla. En canvi de dones, si sortim de Marie Curie, ens és molt difícil parlar d'algun nom de dona.
Clar, però tornem al que parlaves al principi, que potser moltes investigacions que havien fet dones, tu els estudies amb el nom dels homes.
Sí, totalment, sí. I hi ha una dona que també és molt interessant, que es diu Margarida Comas i Camps, que va néixer a Alaior, a Mallorca.
Ah, mira, aquesta és de prop.
Aquesta és de prop, sí. És veritat que és molt coneguda per didàctica és a dir, per dins de l'educació, perquè va ser una gran pedagoga, però també era científica i una de les coses que defensava era que en l'àmbit científic s'havia de ser crític i era necessària moltes mirades. Què vol dir això? Primer, ser crític de que la ciència intenta explicar el món. Dic intenta perquè en realitat la ciència no té veritats absolutes que són irrefutables. En realitat la ciència, la màgia de la ciència, no, és com que es va desenvolupant. Quan parlàvem de la radioactivitat de Marie Curie tocava tots els elements radioactius i es pensava que no li passaria res. Amb els
Clar.
anys hem descobert que no, que hem de tenir mesures de seguretat. Ara ens anem a fer una radiografia amb raigs X i hi ha totes les mesures de seguretat que tots i totes hem pogut veure, no? Per exemple, si estàs embarassada no et recomanen que et facis radiografies, o les persones que les fan no estan dins de la sala quan et fan la radiografia, en aquell moment estàs sol, no? O sola. I és veritat que això és gràcies als avenços científics i que la ciència es reinventa tota l'estona. I això és una de les coses que Margarida Comas i Camps ja defensava. I també,
I
això en el nivell
això quin any, més o menys?
Doncs mira, va néixer el 1892 i va morir el 1973 perquè es va haver d'exiliar amb la Guerra Civil. Va morir al Regne Unit. Sí, perquè es va exiliar. I això, parlava de que en la ciència cal ser crític i també calen moltes mirades. Amb les moltes mirades, bàsicament és que també al llarg de la història de la ciència quan s'investiga, sobretot la ciència de biologia humana,
Claro.
quan s'investiguen les persones, durant molts anys només s'havien fet servir els homes per provar medicina.
Estàs tocant un tema molt interessant, perquè
Sí.
evidentment ara s'està demostrant que alguns medicaments a les dones els hi afecta de manera negativa quan no hi havia proves abans i
Sí.
coses així, no?
Sí. Clar, i en això fan falta més mirades, és a dir, com més variables tinguem, en realitat, més informació obtenim. I
Clar,
per tant,
si estàs provant alguna cosa, algun tractament, algun medicament, etc., a un cos humà, Pues, bueno, fisiològicament pot ser el cos d'una dona i d'un home, pues no interactuen igual.
Correcte, no funcionen igual. I les dones hem estat excloses d'aquests assajos clínics perquè, bueno, el que hi ha és que les dones tenim més variables a tenir en compte perquè tenim el cicle menstrual. És
Clar.
que a mi em sembla tan fort que sigui per això. I els homes, com que no tenen el cicle menstrual i no s'ha de tenir en compte aquesta variable, tenen menys variables a mesurar i, per tant, són com més fàcils d'investigar.
Són més simples, no?
Sí. A nivell biològic, entenent-ho així, sí,
Bueno,
potser sí.
bàsicament perquè no podem crear vida. No, res,
Sí,
aquest detallet.
totalment. Sí. És un detallet que
Res,
al llarg de la
insignificant.
història de la medicina ha afectat moltíssim.
Se'n van oblidar, eh? Una cosa tan
Tan
simple.
bàsica, sí. De fet, quan vam estar amb el confinament de la Covid-19, una de les coses que va passar és que quan es van fer els equips de protecció individual per les persones que estaven a primera línia amb persones malaltes de Covid, que portaven tots els tratges per no agafar el virus, aquests tratges s'havien fet amb mesures de cossos d'homes. I clar, si anem en termes generals i estadístics, els cossos dels homes i les dones són diferents.
L'espatlla més gran, bueno, sí,
Més alts els homes
exacte.
normalment, en termes generals, no parlem de casos concrets, però en termes generals sí. Els homes solen ser una mica més grans que les dones. Llavors, què passava? Que molts EPIs, els equips aquests de protecció individual, a les dones els hi anaven grans. I és fort perquè les persones, la gran majoria de persones que hi havia a primera línia, com són infermeres o persones que cuiden a gent gran, normalment són dones. I
Sí,
s'havien de fer...
estadísticament sí, clar. Sí,
Sí,
sí.
estadísticament la realitat que tenim actualment és aquesta. I me'n recordo que veia... que coneixia infermeres que em deien no, és que ens hem d'enganxar amb cinta adhesiva, amb Cello,
Ostres.
perquè no ens quedin com forats entre la màniga i el guant.
I això estan parlant del 2020, vull
Sí,
dir,
és que no fa tant,
no
fa
estan
6 anys.
parlant del 1920.
Sí, correcte. Sí.
I escolta, des de la teva experiència, què creus que és el que més anima a una nena per interessar-se a la ciència? No sé si un referent, l'experiència pràctica que puguin tenir al col·le, l'entorn familiar, suposo que també afecta.
Sí, l'entorn familiar afecta moltíssim, és veritat, perquè és la primera socialització que tens com a infant. Però és veritat que tenir referents ajuda moltíssim, perquè tot i que vulguem que tot sigui com molt general, és veritat que si jo sóc una nena em sentiré molt més identificada amb una dona que amb un home, en termes generals. I que hi hagi més referents, això està fent que canviï molt. I aquest síndrome de la impostora del que et parlava abans, de que moltes nenes no se senten prou vàlides, tot i que molts cops potser treuen millors notes que els seus companys homes, nens, però no se senten prou vàlides per fer-ho, si tenen referents, aquest pensament canvia molt. Llavors el síndrome de la impostora està baixant moltíssim. I també és veritat que en l'àmbit científic una manera és mostrar la ciència de forma atractiva, que és una de les coses que també fem des del projecte de l'Ultravioleta, perquè molts cops la ciència s'explica en paraules tan tècniques que ens queda molt lluny.
Claro.
Amb la
Apropar.
Covid també ens va passar, no? Molts cops a les notícies, jo recordo parlar amb amics meus, i que no acabaven d'entendre massa bé què és el que estaven explicant, perquè sortien grans científics, investigadors, investigadores també, però que parlaven amb llenguatge tan tècnic que et perdies una mica si no acabaves d'entendre molt bé com funciona un virus o com afecta el nostre sistema immune quan el virus està dins del nostre cos, no? Com... Tot aquell... També va haver-hi com molt debat sobre el tema de prendre antibiòtics, però si és un virus i els antibiòtics són contra bacteris, no? Però, clar, et donaven antibiòtics perquè el teu sistema immune baixava, llavors les defenses estaven més baixes perquè tenies un virus, per tant, millor prendre un antibiòtic per si tens un bacteri que no estiguis malalt com de dues coses, diguéssim.
Claro, la clau de tot això és la importància, no, de la divulgació científica en tots els àmbits, tant en els nens a l'escola com en els adults també.
Sí, totalment, perquè la veritat és que amb el tema de... Parlo de la Covid perquè és un tema recent que ha passat i molt a nivell científic, no? Però és veritat, molts adults es sentien desconnectats del que estava passant en el dia a dia. I va haver-hi molt debat també sobre les vacunes. Potser si haguéssim entès millor què és una vacuna i com funciona. Al final, tenir més informació per ser més crític i poder decidir amb bona formació.
Sí, sobretot avui en dia que veiem un torrent de desinformació a les xarxes socials, que
Sí,
potser
total.
afecta més a gent que no s'interessa tant per la ciència o per altres aspectes, com poden ser, bueno, ve al cap, no?, el tema de la Terra plana i tot això.
Sí, total, total. És un altre tema així. Que a mi em sorprèn encara que avui en dia això estigui en debat, eh? De fet, mira, relacionat amb això dels terraplanistes, va haver-hi Hipàtia d'Alexandria, de l'antiga Grècia, que una de les coses que defensava era que la Terra era rodona i que, a més no estava al centre del sistema solar, sinó que estava al Sol.
Ui, sí, però això, claro, era una idea, imagina't, en aquell temps.
Ah, i encara ara s'està posant en debat. És que a
Sí.
mi com em sorprèn, perquè penso, però com pot ser si això ja fa moltíssims anys que ja es va debatre i ja hi ha molts estudis científics sobre això. I aquesta dona, Hipàtia d'Alexandria, la van matar, la van assassinar, perquè defensava que la Terra no estava al centre del sistema solar.
Claro.
Imagina't.
A mi em fa gràcia també els debats que munten alguns espectacles televisius, on posen, on seuen a la mateixa taula científics i gent que s'ha mirat quatre vídeos d'Instagram i creu que la Terra és plana. Llavors, el debat en un en aquest nivell és impossible, és que no existeix.
Clar, depèn de la perspectiva. Des de la meva no existeix, no? Però hi ha gent que, no sé, que sí que treu debat. I a més, ara hi ha una altra cosa, i és que el tema de la intel·ligència artificial, a nivell de... Parlaves de que han vist vídeos, no? De vídeos, és que ara és tan fàcil que ens puguin manipular amb desinformació
Cada vegada més.
cada vegada més. Així que recuperant a Margarida Comas i Camps, que va néixer a Mallorca, és important ser crítics. I ser crítics vol dir verificar la informació que tenim i documentar-te molt per poder ser crític i poder prendre decisions amb això, amb una bona base, i que no et puguin com enganyar o colar-te, no?
Claro.
Informacions que no són certes.
I no només preguntant a ChatGPT,
Totalment, no.
eh?
A més, el ChatGPT s'equivoca.
S'equivoca bastant.
Totes les intel·ligències artificials s'equivoquen. I mira, recuperant una mica això que parlàvem de l'11 de febrer, també m'agradaria parlar-vos d'una altra científica que es diu Josefina Castellví, que és veritat que va néixer a Barcelona, però podem vincular-la amb les Illes Balears perquè les Illes Balears és un gran atractiu a nivell de biologia marina, perquè s'han fet un munt d'investigacions i segueixen havent-hi moltíssimes investigacions marines allà. Josefina Castellví fa pocs dies ens va deixar, amb 90 anys, i va ser la primera dona que va dirigir la base espanyola a l'Antàrtida.
Ah, mira.
Sí, que a més el laboratori que ella va dirigir, que tenien allà a l'Antàrtida, està exposat actualment al Cosmocaixa. És a dir, que si aneu mai a visitar el Cosmocaixa, el podeu veure. I és interessant perquè va ser la primera dona en trepitjar l'Antàrtida i, a més, la primera dona en dirigir una base d'investigació a l'Antàrtida. Per tant, que
En
va ser aquí
dirigir,
una
eh? En di
gran
dirigir
referent.
un equip d'homes, que això
Sí, dirigir un equip d'homes.
també és fort.
Que hi ha un documental, a més, que ella parla, anys després va tornar a anar a l'Antàrtida i va explicar la seva experiència quan havia anat de directora del centre d'investigació. I és interessant veure-li com parla també d'això, de com dirigia aquest grup d'homes. El documental es diu Records glaçats.
Records glaçats, molt bé, ens apuntem.
Sí. Val la pena, val la pena.
Escolta, Patrícia, per anar acabant, a nivell de les institucions, trobes que s'està fent prou feina per fomentar aquesta igualtat en la recerca científica o en la divulgació?
Jo crec que s'està intentant, és a dir, canvis hi ha, això és veritat. I com parlàvem amb els Premis Nobel, no, a nivell mundial, sí que hi ha canvis, les institucions s'estan posant les piles. És veritat que hi ha un tema, que és això que et deia de la maternitat, que a nivell d'investigació científica dificulta una mica que aquestes dones científiques investigadores puguin créixer en el món laboral, créixer a nivell de pujada de categoria, perquè la investigació científica, de la manera com està plantejada actualment, requereix una disponibilitat total. Conec gent que treballa en laboratoris que a vegades va de matinada, perquè així ho demana la investigació que estan fent. I han d'analitzar resultats i potser han d'anar a les 3 de la matinada al laboratori a veure com estan aquests resultats, no? I és veritat que això, si ho has de combinar amb una maternitat, actualment no està molt ben cuidat, aquest tema, perquè es puguin compaginar aquestes dues feines.
Que diguem que aquesta conciliació encara afecta moltíssim a les dones.
Sí. Sí, per mala sort, perquè és veritat que el paper dels homes encara avui dia no és el mateix que el de les dones
Claro.
en aquest àmbit de la conciliació familiar, sí.
Patrícia, i quin, així ja per acabar, quin missatge li enviaries a alguna nena que ens estigui escoltant que digui, hòstia, m'interessa el món de la ciència, però potser no sigui per mi, potser és un món d'homes?
Mira, jo li diria que ho provi i que jugui sobretot amb la ciència. Unes coses importants a la ciència és experimentar i manipular i tocar. Sobretot sempre amb supervisió d'una persona adulta o una persona que en sàpiga, perquè és veritat que hi ha productes que no es poden barrejar o que s'ha de vigilar, no? Com els manipulem. S'han de fer servir diferents proteccions,
Sí,
però...
que no s'espanti massa d'hora, saps?
Sí, total. Però que la ciència és atractiva, que és per tothom, que és per tu i per ella i per totes les persones que hi vulguin participar i que, a més, no és necessari que et dediquis a la ciència perquè la ciència t'agradi i t'interessi o perquè inclús puguis experimentar-la. Una de les coses que ens passa sovint, nosaltres fem tallers experimentals a moltes escoles i una de les coses que ens passa sovint és que abans de començar l'activitat preguntem amb alçada, a qui li interessa la ciència
Claro.
o a qui li agrada. I majoritàriament, en termes generals, hem tingut moltes més mans alçades de nens que de nenes. És veritat que l'imaginari que tenim de la persona que fa ciència normalment és d'un home
Sí, el
blanc, amb una bata
científic,
blanca.
eso,
Sí.
científico loco.
El científico loco, que és molt la imatge d'Einstein, no? Amb els cabells així
Sí.
esbojarrats, que li ha explotat un experiment. Llavors, amb això, com parlàvem abans de les referents, les nenes no se senten tan identificades amb aquest perfil de persona. I també és xulo veure que la ciència no només ho fan homes amb cabells esbojarrats que els exploten coses, però que també no només es fa amb bata. Hi ha molta ciència de bota, que es diu, que vol dir investigar a la natura,
Claro.
com va fer Josefina Castellví, per exemple, no? I això, llavors, quan comencem l'activitat, demanem, preguntem qui està interessat, qui li agrada la ciència, i quan l'acabem ho tornem a preguntar i canvia moltíssim la resposta dels nens i nenes només per haver fet un experiment i haver-lo tocat, i haver vist que ho poden fer, que tothom ho pot fer, que tothom pot provar d'experimentar i manipular i fer-se preguntes, si és que al final som curiosos per naturalesa i la ciència demana ments curioses que es facin preguntes.
Exactament. Patrícia Canut, moltíssimes gràcies per aquesta feina de divulgació científica i esperem tornar-te a tenir aquí a la ràdio algun dia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
Que vagi molt bé.